L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més fidels a la nostra cita amb la informació. Des d'aquí, des de la sintonia de la teua municipal, et donem la benvinguda en este temps d'actualitat que es diu l'informatiu Emute. Temps d'actualitat que conjuntament elaborem amb la suma dels esforços dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a Emute. I així ho farem també avui, dimarts 4 de juny. Comencem aquesta repassada a l'actualitat i ho fem com cada dia, introduint alguns dels temes més destacats en el sumari de titulars d'aquest informatiu, el de avui a Emute. Un temps en el que començarem parlant de qüestions relacionades amb la pesca i és que les tonyineres han complit amb la quota de pesca enguany amb un temps en rècord. Parlarem també de la construcció de la variant de la Nacional 340 a l'Aldea, que encara la recta final de les obres amb la conseqüent satisfacció per a les autoritats del municipi. L'alcalde de la població, Dani Andreu, celebra que s'estiguen complint els terminis previstos. Parlant encara d'infraestructures, direm també que Foment licita la conservació d'algunes de les carreteres de la nostra demarcació, com la Nacional 340, així com l'autovia A7 des de Vilaseca a Alcanar, o la Nacional 235 a l'Aldea, entre d'altres. Santa Bàrbara amplia el servei de wifi.net, la galera ja rep el senyal també a tota la població. I avui parlarem també de la caça de barraca. Ho farem per destacar que els caçadors d'aquesta modalitat reclamen regular la pràctica per tal de mantenir la tradició. A Amposta, l'Ajuntament ha decidit de fer més segura la plaça del centre de la ciutat, impedint el pas de vehicles en cap de setmana per l'afluència de públic a les terrasses i pels actes populars que s'hi organitzen. Avui parlarem també del Consell Comarcal del Baix Ebre. Ho farem llegint una nota de premsa en la qual es passa balanç als ajuts individuals de menjador davant les associacions de pares i mares d'alumnes i els membres dels equips directius dels centres de la comarca. Aquest proper cap de setmana a Deltebre organitzen el taller Construint la meva marca personal. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui parlarem de qüestions festives. Ho farem coneixent la que serà Pubilla Major Infantil enguany a Santa Bàrbara, Júlia Arasa. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Temes que, si us interessen, tot seguit comencem a ampliar. Aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació parlant de qüestions relacionades amb la pesca, perquè les tonyineres a l'Ametlla de Mar han complit la quota de pesca amb un temps en rècord. Del 26 de maig al 2 de juny, les embarcacions han pogut complir amb la quota de pesca tot i el mal temps dels primers dies de la campanya. L'embarcació Nuevo El Orz i una embarcació francesa encara estan treballant amb alta a causa del mal temps, i així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquesta temporada els grups tonyinaires de la Cala han pescat les quotes amb temps rècord, per tant s'ha complert les expectatives amb escreix, i és que si el 26 de juny sortien a la mar, el diumenge 2 de juny ja havien complert amb la quota disponible. Recordem que aquest any s'ha aplaçat l'inici de la temporada 10 dies. El grup Balfegó, en només 5 dies de pesca, ja que dos van haver d'estar fondejats pel mal temps, van complir amb la quota de 1.146 tones. Per tant, una campanya que ha estat un èxit i que ha demostrat el bon estat de salut de la tonyina roja. Escoltem Juanjo Navarro, des del grup Balfegó.
Estem molt contents perquè, bueno, inclús s'han superat les expectatives, perquè la primera setmana les condicions meteorològiques no han sigut gens bones, l'aigua estava molt freda, està fent poca calor, i la calor és necessària per a poder tindre una bona campanya de pesca. Tot i així, tot i que no favorables les condicions ambientals o atmosfèriques, ja s'ha vist molt de peix, molta tonyina, i s'han pogut complir les captures en un temps rècord. Sí, sí. molt contents per aquest sentit.
Recordem que aquesta temporada els quatre vaixells amb relació comercial amb el grup Balfegó, la Frau 2, Tiogel 2, Leonardo Brull 2 i Jepus, s'han sumat quatre vaixells francesos i un grec. De fet, en total van ser 23 embarcacions, 9 embarcacions de pesca, 2 de suport i 12 embarcacions que han arrossegat les gàbies amb els exemplars que es col·loquen a la granja de tonyines del grup. Una granja que aquesta temporada ha obtingut el permís de la Generalitat per augmentar el nombre de tones. D'altra banda, la nova patxilleta i 6 embarcacions franceses que van salpar rumb al Caledor Balear ja estan al port de la Cala després de complir amb la quota assignada amb gran celeritat. El segon equip d'aquest grup tonyinaire encara es troba a Malta treballant i és que el mal temps ha acompanyat durant aquests dies a l'embarcació Nuevo Elorz i l'embarcació francesa destinades allí. Tot i això, mantenen les bones expectatives ja que encara queden unes setmanes de campanya de pesca oficial. Recordem que aquest grup tonyinaire compta en total amb 1.000 de tones de quota aquesta temporada. Escoltem Carme Brull.
De fet, nosaltres tenim dos grups. Els que han acabat primer són el grup que ha pescat aquí a Balears i, com tu dius, bueno, estem molt contents perquè, a pesar del mal temps, s'ha demostrat que l'espècie s'està recuperant moltíssim, hi ha molt de peix. I bé, la prova és que està en 4 dies han fet tota la, han pescat tota la quota que teníem disponible. Llavors, bé, ens queda un altre grup que està a Malta i, bueno, per les dificultats del temps pues, encara no hem pogut començar a treballar en condicions, però bé, esperem que també acabin ben aviat i que puguin tornar aviat a casa. El resum de la campanya per nosaltres és molt positiu i bé, estem molt contents.
En aquesta campanya 32 embarcacions van salpar del port de la Cala. A les 6 tonyineres de la Cala es van sumar, com hem explicat, barques franceses i una grega que han completat la quota d'aproximadament 700 tones que podien pescar. Enguany, per tant, s'ha mantingut la quota de pesca de l'any passat i és que, malgrat que s'ha augmentat un 4% la quota, la Secretaria General del Mar l'ha absorbit per tal de repartir-la entre els pescadors artesanals.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu Emute.
La crònica informativa de la jornada ens porta avui també cap a l'Aldea, la construcció de la variant de la Nacional 340 en aquesta població del Baix Ebre podria estar en funcionament a finals d'any, un cop el Ministeri de Foment ha anunciat que s'inicien els últims treballs en els accessos de la nova infraestructura, unes obres que s'allargaran 3 mesos. Segons publica l'Agència Catalana de Notícies, aquesta informació evidentment ha causat satisfacció a la població i així ho expressava el seu alcalde Dani Andreu, que s'ha mostrat molt satisfet perquè el poble és a punt d'aconseguir una reivindicació històrica. Andreu ha defensat que l'Aldea té ara una oportunitat de convertir-se en nexe de comunicació i fa una aposta perquè es volquen esforços en aprofitar aquesta situació estratègica per al desenvolupament del poble i del territori. Paral·lelament, Dani Andreu, junt amb d'altres alcaldes de la zona, tenen previst de visitar el proper dijous Madrid per reclamar l'autovia A7. El Ministeri de Foment, recordem, va anunciar el passat cap de setmana l'inici de les obres de l'accés sud de la nova variant de l'Aldea amb la Nacional 340. Aquests treballs es preveu que duren 3 mesos. Durant el mes de maig ja es van iniciar els treballs a l'accés nord que ha d'enllaçar la nova circumval·lació amb les entrades de l'Aldea i Camarles per nord i de l'Aldea i Amposta pel sud. La connexió de la variant Nacional 235, l'autopista AP7, ja està gairebé enllestida. L'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, defensa que la nova variant pot suposar una oportunitat de desenvolupament no només per al municipi, sinó per al conjunt del territori.
Hem d'aprofitar verdaderament aquestes oportunitats que se'ns dona per situació i que a partir d'ara no hi hauran excuses com perquè no poguéssim d'alguna manera explotar totes les qualitats que tenim, tota la situació que tenim i tota la bondat estratègica que ens han dotat, igual en superfícies industrials com en ubicació a les nostres terres. Això que sigui un bé per a l'Aldea, però fent segur que també significarà un molt bé per a les nostres comarques.
Segons l'alcalde aldeà, Dani Andreu, un cop enllestida aquesta infraestructura, el municipi es lliurarà d'un dels principals problemes de convivència i es mostra també satisfet perquè la lluita toca ja al seu final.
Aquella via que tanta vida li ha donat al poble ara s'havia convertit ja en un problema molt greu per a la convivència i per a la seguretat del nostre poble. Estem contents, molt satisfets de que això ja estigui als acaballes, de que aquesta lluita tan llarga ja tingui un fi, i pensem i bueno, ja apostem fermament perquè l'aldea tindrà un abans i un després d'aquesta instal·lació, no?
Dani Andreu ha aprofitat també la positivitat d'aquestes bones notícies per demanar a les administracions i a la societat ebrenca que amb la posada en marxa de la variant es faci una aposta clara per aprofitar la situació estratègica i de comunicacions de la zona de l'aldea. Per a l'alcalde, aldeà suposa una oportunitat per explotar la situació i millorar les superfícies industrials. Que sigui un bé per a l'aldea, però, en diu Andreu, segur que també significarà molt de bé per a les nostres comarques. A punt de tancar-se aquesta batalla d'infraestructures a l'aldea, els alcaldes de la zona no abaixen la guàrdia i ara les forces es centraran en la demanda de l'autovia A7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Com anteriorment comentàvem, el proper dijous, els alcaldes del Perelló, Camarles, l'Ampolla i l'aldea viatjaran a Madrid per traslladar al Ministeri de Foment aquesta reclamació. I no deixem de parlar d'infraestructures i de carreteres perquè el Ministeri de Foment va licitar entre els passats 25 i 31 de maig amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat nous contractes per a l'execució de diverses operacions de conservació i explotació de carreteres a diferents punts de l'Estat espanyol, a províncies com Cádiz, Burgos, Còrdoba i també aquí a Catalunya, a Lleida, Tarragona i a Toledo. L'import total d'aquestes licitacions en el conjunt de l'Estat s'eleva a 60,7 milions d'euros. Pel que fa a la nostra demarcació Tarragona, els nous contractes són per a la carretera nacional 420 des del punt quilomètric 781,35 al 869, des de Caceres fins a Reus, així com antics trams de la nacional 420 que ara són travesseres urbanes com a Falset i Mora. Un altre dels contractes que es liciten correspon a la Nacional 235, que va des de l'aldea fins l'accés a l'autopista AP7, des del quilòmetre 10,95 al 13,120. I la Nacional 340 entre Vilaseca i Alcanar, al límit de la província, o sigui, entre els quilòmetres 1058,44 i el 1151,2. A més de l'autovia A7, des del quilòmetre 1121,8 al 1151,2, així com travesseres de la Nacional 340 a municipis com, per exemple, Miami, l'Aldea o Amposta. Per la Nacional 340, l'autovia A7 i la Nacional 235, el pressupost total de licitació és de 8.121.121 euros. Per a la Nacional 420, 4.654.000 euros. En total, el pressupost de licitació puja a 12.775.000 euros per a la demarcació de Tarragona. Els contractes de serveis per a l'execució d'operacions de conservació i explotació a la xarxa de carreteres de l'Estat tenen l'objectiu de realitzar els treballs de serveis de comunicacions, serveis de vigilància, atenció a accidents, manteniment dels elements de la carretera, manteniment sistemàtic de les instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica, enllumenat, senyalització variable i semaforització. Així mateix es realitzaran els treballs de desbrossament, fressats i reposició del ferm, neteja de cunetes i, en general, totes les tasques de conservació ordinària de les vies a càrrec del Ministeri de Foment.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Santa Bàrbara, una població que amplia el servei de wifi.net. La Galera, de fet, població veïna, ja rep el senyal també a tota la població. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Santa Bàrbara va ser un dels municipis pioners de les Terres de l'Ebre a l'hora d'oferir als ciutadans el servei de connexió a internet d'alta velocitat a través de la xarxa Gifi.net, és a dir, la xarxa oberta de la que pot formar part particulars, empreses o administracions. Ara, i segons que ens informava Mercè Fort, responsable de l'infocentre del nostre poble, s'ha ampliat les instal·lacions i s'ha millorat de manera substancial el servei, de manera que la senyal arriba amb més facilitat a tot el poble i amb molta més velocitat. Les millores efectuades també permetran, a partir d'ara, rebre més usuaris. Per això es vol informar als interessats de que poden passar pel mateix infocentre planer per a informar-se. Escoltem Fort.
Sí, també informar els usuaris, perquè a més és molt interessant de que ho sàpiguen, de que la xarxa Gifi.net, que és l'associació d'usuaris de Gifi Linux de les Terres de l'Ebre, pues, han ampliat i han millorat les instal·lacions que teníem aquí a Santa Bàrbara, és a dir que la senyal arriba amb molta més qualitat, amb molta més velocitat i a més, superimportant, pot donar servei a molts més usuaris. Vale? Per tant, actualment la xarxa ja està preparada per a rebre molts més usuaris oferint les prestacions tal com toca, al 100%.
Recordar que els usuaris que ja gaudeixen del servei Gifi.net a Santa Bàrbara ho fan abonant una quota mensual de 15 euros pel que poden gaudir d'un servei d'internet d'alta velocitat i sense restriccions. L'únic que cal fer és una petita inversió per instal·lar els dispositius que permeten la connexió. D'altra banda, Fort informava de que Gifi.net també ha millorat la connexió amb la veïna població de la Galera, que ja pot gaudir del servei al 100%.
Pues simplement informar a la gent de que tenim aquesta opció, de que ens podem sentir privilegiats i que tenim aquesta opció a la nostra població i, bueno, i que d'ara endavant també la població de la Galera, que a més tenien molts de problemes en connectivitat, si algú de la població que ens està escoltant segur que ho saben, que mig poble tenen bona connexió però l'altre mig no en tenen, pues bueno, que ja se poden acollir, si volen, a la possibilitat de fer-se socis d'esta associació i de rebre la senyal pel preu de 15 euros al mes. Si volen informació, tant la gent de Santa Bàrbara com els veïns de la Galera, pues, a l'infocentre, com sempre, els atendrem, bé personalment o bé per telèfon. I si volen també poden trucar a Guté, que com he dit abans és l'associació d'usuaris Gifi.net i Linux de les Terres de l'Ebre, poden trucar directament al telèfon 877-18001 o al 636 11 13 83.
Segons les dades facilitades per la responsable del punt TIC de Santa Bàrbara, la zona del Delta és on està més estès el servei. Als pobles interior, Amposta i Tortosa, òbviament, per raó de població, seria on hi ha més usuaris. Santa Bàrbara i Sant Carles de la Ràpita també tenen un bon nombre d'usuaris i per poder adaptar el servei a poblacions més petites faria falta que hi hagués també un nombre determinat d'usuaris.
Gràcies, Josep. El repàs a l'actualitat de la jornada ens porta avui també a parlar de la Casa de Barraca i ho fem referint-nos a una informació que en el dia d'ahir publicava l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual els aficionats en aquesta modalitat de caça continuen lluitant per mantenir aquesta activitat de captura de tords amb vesc i reclam, tot i està prohibida. L'Associació Cinegètica de Barraquers de Catalunya, amb seu a Alcanar, reclama, diu el diari, a la Generalitat de Catalunya una regulació específica que permeti mantenir aquesta tradició, molt arrelada a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, però prohibida des de fa uns anys per la normativa espanyola i europea en ser considerada un mètode de caça massiu i no selectiu. L'últim cop als caçadors ha estat una sentència del Tribunal Constitucional que ha tombat l'intent de regulació per part de la Generalitat Valenciana del parany, el nom amb què es coneix la Casa de Barraca a la Comunitat Valenciana i on compta amb més de 3.000 aficionats. Els judicis penals, als quals han hagut de fer front alguns caçadors ebrencs, les campanyes d'entitats ecologistes contra aquesta pràctica i l'enfrontament amb els agents rurals han fet desistir molts aficionats del territori. Així, actualment, l'Associació de Barraquers compta amb una seixantena de membres irreductibles dels més que de 250 que tenia ara fa una dècada. Un dels principals esculls per aconseguir una regulació és l'article 336 del Codi Penal, recentment modificat, on es considera delicte contra el medi ambient qualsevol mètode de caça que comporte captures massives i no selectives. Els aficionats ebrencs remarquen que l'objectiu de la barraca és la caça del torn, una au cinegètica, i que la captura es fa en viu, de manera que si cau alguna altra espècie diferent se li poden netejar les plomes per extreure'n el vesc i alliberar-la, per molt que els ecologistes diguin el contrari, afirma Xavier Fontana, que és el president de l'Associació Cinegètica. En aquest sentit, Fontana apel·la als estudis encarregats per la mateixa Generalitat, on es demostra amb dades que la caça en barraca és selectiva. L'associació preveu reunir-se amb la Generalitat aquest mes de juny per negociar una regulació a Catalunya molt acotada i controlada que permeti continuar amb la pràctica de manera tradicional i amb la captura de pocs exemplars. Els aficionats, en diu Fontana, són conscients que si volen mantenir la barraca ha de ser amb condicions estrictes i caçant pocs tors. Una de les esperances d'aquests aficionats de les dues ribes del Sénia és que una pràctica similar sí que està autoritzada per la Unió Europea a França. Es tracta d'un mètode de captura en viu dels tors que posteriorment són utilitzats per a reclam d'altres exemplars. Per la seva banda, grups ecologistes i molt especialment CEO BirdLife denuncien des de fa anys aquesta pràctica i demanen a les autoritats que treballen per a la seva erradicació.
Informatiu Emute.
I anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament d'aquesta població ha decidit de fer més segura la plaça del centre de la ciutat, impedint el pas de vehicles en cap de setmana degut a l'afluència de públic a les terrasses i també a causa dels actes populars que s'hi organitzen. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta tancarà els caps de setmana, de divendres al vespre fins als dilluns al matí, la circulació dels carrers de prioritat invertida que desemboquen a la plaça del Mercat d'Amposta. Durant el cap de setmana es realitzen diferents actes a la plaça i a més s'instal·len les terrasses dels diferents establiments de la zona. La quantitat de peatons que hi circulen per aquesta plaça cèntrica de la ciutat ha fet prendre aquesta decisió, tal com explicava Rosita Pertegaz, regidora de Comerç.
S'ha fet en tota la bona intenció per a que no hi hagués cap problema de lo que comentava abans, de que no es produís cap situació d'algun crio o alguna persona que estigui per allí que pugui passar algun cotxe i pugui hi haguer algun ensurt.
La decisió de tancar el trànsit rodat als carrers Sant Miquel, Parlament, Beat Oriol, d'Estel, Roig i Trets, Primer de Maig i Simpàtica es va prendre després d'una reunió entre l'Ajuntament i els comerços afectats. De tota manera, es dona la possibilitat d'accedir als vehicles de persones amb mobilitat restringida o vehicles d'urgència.
I una jornada més, l'actualitat que genera el Consell Comarcal del Baix Ebre és també actualitat i notícia aquí. En este temps d'informació, l'informatiu EMUTE, ho fem ara llegint aquesta nota de premsa en la qual el Consell Comarcal del Baix Ebre fa balanç dels ajuts individuals de menjador davant les associacions de mares i pares d'alumne i membres de l'equip directiu dels centres. L'ENS Comarcal va celebrar una reunió a finals de la passada setmana amb les diferents AMPA i membres de l'equip directiu dels centres escolars de la comarca per tal de fer balanç dels ajuts individuals de menjador de l'actual curs i presentar les noves bases de menjador escolar, llibres i llars d'infants per a l'any 2013-2014. En total, per a aquest curs escolar s'han presentat 1.166 sol·licituds d'ajuts individual de menjador, de les quals se n'han aprovat 900 per un import de 549.483 euros amb 65. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava que per a l'ens comarcal les ajudes dirigides a l'ensenyament són un pilar bàsic al qual s'han de dirigir tots els esforços possibles. El president comarcal subratllava que a dia d'avui el Consell Comarcal realitza els pagaments de les beques de menjador un mes després de la seva justificació per tal de no carregar els costos del menjador a les famílies de la comarca. Des del Consell del Baix Ebre es dona un èmfasi especial als ajuts individuals de menjador per tal d'avançar en criteris de justícia social i afavorir d'aquesta manera a totes les famílies més desafavorides de la comarca. Aquest fet ha permès d'atorgar beques en un percentatge major. D'aquesta manera, s'han atorgat 75 ajuts al 30%, 394 ajuts al 50%, 415 ajuts al 75% i 16 ajuts al 95%. D'altra banda, el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprofitar també aquesta reunió per presentar les noves bases d'ensenyament. Aquestes s'adecuen a l'actual realitat econòmica i volen donar resposta al màxim nombre de peticions que es realitzen i que complisquen els requisits d'accés en aquesta tipologia d'ajuts. Les famílies ja poden sol·licitar aquests ajuts adreçant-se al Consell Comarcal del Baix Ebre o a través dels professionals de l'àmbit social del Consell Comarcal que estan ubicats en cadascun dels ajuntaments de la comarca.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Deltebre. Aquest proper cap de setmana en aquesta població es celebrarà el taller Construint la meua marca personal. Un taller i una iniciativa de la qual ens en parla en la seva crònica d'avui i des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La regidoria de Joventut de Deltebre i Cian clouran el cicle de tallers de primavera aquest dissabte, després de com escriure i publicar un llibre, on es van donar idees de com confeccionar un treball des de la idea fins a la publicació, i cinema de guerrilla, on ensenyaven a fer cinema sense diners però amb bones idees. Ara toca construint la meva marca personal, per tal de donar les pautes bàsiques i necessàries de convertir una idea en un projecte empresarial. La regidora de Joventut de Deltebre, Susana Gómez, ens parla d'aquest taller.
I el tercer taller, que és construir la meva marca personal, anirà dirigit a joves que volen fer-se un currículum. Ensenyaran a fer un videocurrículum, que és una vessant que es porta molt de moda, i serà una manera de presentar un currículum a una empresa, a qualsevol lloc, diferent d'un currículum normal.
El taller Construint la meva marca personal tindrà lloc aquest dissabte de les 10 a les 2 del migdia al Saló de Plens de l'Ajuntament. És totalment gratuït i no és necessària inscripció.
Gràcies, Lluïsa, i ja acabarem el recorregut informatiu de la jornada. Avui, novament, tornant a Santa Bàrbara, en este cas per parlar d'una qüestió molt diferent. Júlia Arasa Grau és la pubilla major infantil d'enguany a la població de Santa Bàrbara. Es considera una noia simpàtica i sense problemes per fer amics. Per a les properes festes li agradaria que tothom participés en tots els actes que puguen. Tornem a la Plana Ràdio per escoltar la segona de les cròniques que avui ens signa Josep Roig.
Doncs si a principis de la passada setmana us parlàvem de la nostra pubilla major per a les properes festes, avui també és just que parléssim de la pubilla major infantil, Júlia Arasa Grau, qui va resultar ser la escollida per la sort en el sorteig pel títol que es va fer el passat 12 de maig entre les 5 pubilles infantils que tenim enguany a Santa Bàrbara. Amb aquest hàbit que tenim tots els anys per conèixer una mica més com és la nostra pubilla, Júlia ens deia en l'entrevista que vam dur a terme amb ella que va voler ser pubilla perquè era una qüestió que havien acordat entre les amigues i li feia molta il·lusió de ser-ho. Es considera una noia simpàtica i, encara que un poc tímida, té molta facilitat per fer amics. En els estudis és responsable i li agraden totes les assignatures, tret de les matemàtiques. De gran, li agradaria ser mestra, com la seva mare. El dia de l'elecció es va emocionar molt a l'escoltar el seu nom, encara que en un principi no li feia massa gràcia sortir escollida pubilla major infantil. També ens va dir que l'acte de petició li va agradar molt i especialment la cantada de jotes. El pubill acompanyant de Júlia va ser Albert Cid, perquè són amics i un noi molt amable i simpàtic, explicava. També es confessava que està preparant-se amb el seu pare per a la nit del Ball de Gala. Diu que em vol portar a aprendre a ballar, deia divertida. D'altra banda, també volia desitjar bones festes majors i sobretot invitava la gent a la participació. Escolta'm, Júlia.
Que la gent vagui a tots els actes, els que pugueu, i bones festes a tothom.
Com no podia ser d'altra manera, la nostra pubilleta major de les festes també li agraden els bous, el dia de la paella i especialment les carrosses.
A Deltebre, el diumenge 9 de juny, dins les festes tradicionals de l'arròs, la plantada. A les barraques de Salvador, a partir de les 11:30, inici de la plantada. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu i tallers de jocs amb mercadet d'objectes tradicionals, trobada d'instagramers i concurs de fotografia i gersebre. Actuacions de Quico, el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries i la colla sardanista i de jotes de Deltebre. A les 2 del migdia, prèvia reserva a la regidoria Turisme, dinar popular al preu de 12 euros. I a la sobretaula, actuació de la rondalla dels Tres Cantadors, la companyia Delta Teatre i també l'associació Cusincai. Totes aquelles persones que sàpiguen plantar i estiguin interessades a participar per primera vegada en la festa poden informar-se a l'Ajuntament 977 48 9309. Recordeu, el diumenge 9 de juny us esperem a la festa de la plantada de Deltebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Un pronòstic que ens porta un migdia i una tarda dominats pel sol, tot i algunes nuvolades, en especial en àrees de muntanya, i que aquesta tarda al Pirineu podrien deixar algun ruixat més aviat de caràcter aïllat o algun nucli tempestuós. De cara a demà i demà passat, situació molt semblant, tot i que l'activitat tempestuosa de tarda al Pirineu podria augmentar una mica més i fins i tot alguna d'esporàdica fregar l'Aragó, la Franja de Ponent i el terç oest de Catalunya. Matins més tranquils i temperatures avui estables o una mica més baixes que les d'ahir cap a la costa i prelitoral. Demà i demà passat la tendència serà a un augment clar, en especial cap a l'interior i comarques pirinenques.
I tal com habitualment fem cada dia, aquesta ullada a la previsió del temps ens acompanya a la recta final i a l'hora del comiat en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts 4 de juny, una jornada més al control i edició dels continguts que acabeu d'escoltar ha estat qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per la vostra confiança a l'hora d'escollir una municipal associada a les Terres de l'Ebre en aquesta associació de MUTE, si és el cas. I emplaçar-vos a la nova cita informativa, que demà mateix, a la mateixa hora i al mateix dial, compartirem aquí, a l'informatiu MUTE.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i MUTE.